Bé, moltes gràcies. Bon dia. Imagino que hi ha qui més qui menys està una miqueta cansat de seguretat, però bueno, intentem donar-li una miqueta d'aire. I també, abans que res, agrair a la Universitat i al Departament de Treball que m'hagin donat l'oportunitat de venir a explicar, en fi, una miqueta les meves experiències i tal, en el tema, diguem, de la seguretat en màquines. Núria, quant temps tinc?
Oh, ja fa un quart que hauríem d'haver acabat.
Així és. Moltes gràcies per l'atenció.
Bé. No, fem...
Bé, doncs intentaré ser el màxim de breu. Uf, però no tant. Bé, intentaré ser el màxim de breu. Bé, voldria fer una miqueta d'antecedents en relació al tema de seguretat, situar d'allà on venim, intentar allà on estem i sobretot allà on hem d'anar, explicar el Real Decret 1215, doncs, bueno, podria agafar, explicar el Real Decret 1215, tots el coneixeu, tots el coneixeu. El que intentaré és transmetre una miqueta la gran dificultat que ja em va avançar en relació amb aquest tema, que evidentment, jo personalment entenc, de que s'ha avançat molt. I podria agafar aquí i dir que tots són roses i violes i que tot està molt bé. Però bé, el que sí diré, sobretot són les mancances que hi ha. I el que hauríem de fer per avançar-hi en aquest tema, perquè el normal seria que tot estigués bé. La realitat és, bueno, depèn de qui ho parli, depèn de qui ho digui, depèn de com. Sí? Comencem. Per entendre la situació real, crec que és molt important saber també d'allà on venim. I en el tema de seguretat de màquines, l'any 71 teníem l'ordenança general de saber que en el treball que hi havia un article que ens deia el que ens deia, i en base a aquell article es fabricaven màquines, s'utilitzaven i tal, i en cas d'un accident la responsabilitat total i absoluta sempre era de l'usuari. Malauradament encara no ha canviat massa. Gens, jo diria, malauradament. En aquells moments, si hi havia algú que fabricava una màquina i algú li comprava i li pagava, es quedava tan ampli de responsabilitat cap. Ara sobre el paper ha canviat. La realitat, jo diria que no ha canviat. Val? Però bé, hem d'avançar. No va ser fins al 86, amb un decret, que va sortir un decret de màquines amb una miqueta de cara i ulls que jo gairebé diria que no va tenir escassa repercussió. Quan hi ha un abans i un després del tema de seguretat de màquines, aquí en el nostre país és l'1 del 95, però ja venia d'abans, la directiva és del 92. El 92. La transposició va ser el 92, la transposició va ser, i va sortir en vigor el 93. El 93, perquè ens entenguem, el mes calent a l'Aigüera, i es va donar una ampliació de 2 anys. L'1 del 95 no hi ha hagut més ampliacions. I des de l'1 del 95, d'acord amb el decret de màquines, totes les màquines, haurien de complir requisits essencials de seguretat, haurien de portar un marcatge CE i haurien de disposar d'una declaració de conformitat. El tema del marcatge CE i la declaració de conformitat, totes les coses tenen la importància que se'ls dona. De seguretat no aporta res, però és la garantia que ens dona el fabricant de que aquella màquina compleix normes de seguretat. Bé? 1 de l'1 del 95. Es va plantejar un problema. Les màquines noves ja compliran normes de seguretat. I les antigues, què fem? 1215/97. Però el primer que ens diu el 1215/97 és que totes les màquines han de complir totes les normatives que li són d'aplicació. Per tant, el 1215/97 és d'aplicació a totes les màquines, absolutament a totes, a les antigues i a les noves. On està la diferència? Que a partir de l'1 del 95 totes les màquines han de complir un concepte que és enormement important, que és el concepte de requisits essencials de seguretat, que per definició és un nivell de seguretat més alt que el que ens parla el 1215, que és disposicions mínimes de seguretat i salut. Sí? Bé, avancem una miqueta. Bé, hi ha hagut el 1475/92, hi va haver el 56/95, que va ser un decret realment important, que simplement va modificar l'anterior, que hi va aportar alguna cosa realment important, que és el tema de component de seguretat, que per definició és aquell que, suposant que falli, pot posar en perill la integritat física del treballador. I això, exemple, al final de carrera, si fa una funció de seguretat, marcatge C, declaració de conformitat, etc. D'acord? Si no, és igual. La realitat quina és? Que ara la gran majoria, els convencionals, doncs tots porten, o la gran majoria porten un marcatge C, una declaració de conformitat. Bé, 1644-08, bé, les coses evolucionen, canvien, això és molt normal, la gent que estem, els tècnics de seguretat, ens hem d'anar acostumant, pues, a que tu, esmorzar amb el boe a sota el braç, sí, perquè canvien, les coses canvien per la pròpia evolució, varen canviar les directives, es va haver de fer una nova transposició, 1644-08, que aporta una sèrie de coses importants, etc. Sí? Bé, seguim endavant. Molt ràpid, molt ràpid. Acte únic europea, Luxemburg, 86, mercat interior únic, de quin pengen totes les directives de productes. Dins l'acte europea hi van haver 5 grans blocs que afectaven el tema de la seguretat. N'hi havia 2 que destacaven molt. Un és els productes i l'altre és el de política social. Del productes, quines en pengen? Totes les directives de productes. La que a nosaltres ens interessa, la de màquines, que és la que avui toca, sí? La de política social, llei de prevenció de riscos laborals i totes les normes reglamentàries. Avui quina ens interessa? 1215, que és la que toca. Jo m'agradaria que es veiés la diferència fonamental que hi ha entre un decret que ve de la directiva de productes i els decrets que venen de la directiva de política social. Fonamental. Transposició sobre productes. Punt 1. Anem a veure la de transposició sobre seguretat i salut laboral. 2. Van dirigides a fabricants. 1475/56/95 van dirigides a fabricants, els destinataris d'aquestes directives o d'aquests decrets són per als fabricants. 1215, a usuaris, sí? Estableixen requisits essencials de seguretat. Aquest és un concepte que hauríem de clarificar i que no ho farem ara. Quin ens parla el 1215? Disposicions mínimes de seguretat i salut. Quina diferència fonamental hi ha? Que l'avaluació de riscos d'una màquina nova la fem en fase de disseny, quan la tenim sobre la taula, quan encara l'estem dibuixant. El 1215 quan ho fem? La màquina ja la tenim fabricada. Estem d'acord? I és fàcil d'entendre que estàs bastant limitat. Nivell que assoleixes amb... quan apliques la directiva de màquines o la del 1215, no ha de ser necessàriament el mateix, perquè entre d'altres coses el 1215 ho posa. Estem d'acord? Sí? Són d'aplicació a partir d'una data. No tenen efectes retroactius. El 1215 sí. El 1215 són d'aplicació a partir de la data que va sortir publicat, hi havia una part que va tardar un any, l'altra 2, l'altra 4, l'altra 5, 97, 2002, estem al 2010, per tant ara en aquests moments i sobre el paper, totes les màquines antigues haurien d'estar adequades al 1215. Sí? Molt important, aquí la gran majoria sou tècnics de seguretat, hem de d'allòs, hem de partir sempre de la llei de prevenció de riscos laborals, si teniu ocasió i temps, feu una lectura en l'article 15, principis de l'acció preventiva, molt, molt importants, com els 10 manaments per als catòlics. Bé, hi ha un punt, hem de posar els avenços de la tècnica al servei del treballador. Vale? Molt important. Article 16, avaluació de riscos. El 39, molt important, obligacions de fabricants, importadors i subministradors. Desenvolupa l'avaluació de riscos, el reglament de serveis de prevenció. Sí? Aniré una miqueta ràpid. Jo, de veritat, tinc molt poc temps que tinc, hauria agradat parlar d'algun d'aquests temes, qualitat dels manuals d'instruccions, tot un tema, disseny de programes de formació tenint en compte les característiques de les màquines i dels treballadors. I ara se n'està fent de formació, i molt bona, i molt bona, però en general fem seguretat de màquines. I des de l'administració ho donem per bo. I sovint com a formació específica. Ja mireu quina classe de formació específica és aquella que s'ha fet sense utilitzar el manual d'instruccions de la màquina. Bé, l'expedient tècnic, enormement important, totes les màquines que compleixen el decret de màquines, el fabricant ha de tenir l'expedient tècnic. Màquines per propi ús, enormement important. El que fabrica una màquina ha d'elaborar l'expedient tècnic. Serien tot temes que no simplement els dic perquè queden a l'aire i punt. Paros d'emergència, proteccions, tot de grans temes, eh? Hi ha una, o sigui, una extraordinària fusió, posar paros d'emergència, encantat, però si no serveixen per res no s'han de posar. Bé, normes harmonitzades, les normes harmonitzades serveixen per donar suport als fabricants i empreses que es dediquen a l'adequació de màquina, però no són d'obligat compliment, però el seu compliment dona presumpció de compliment amb el decret de màquines. Sí? Un tema enormement important, la cadena de la seguretat i salut en la utilització de les màquines. Sovint hi ha accidents que la causa està en el disseny i des de l'administració, des del Departament de Treball, sempre anem amb l'usuari de la màquina. Estem d'acord? Sí? Bé, és un tema que hem de potenciar. Conceptes de disposició, aquest és per mi molt important, el concepte de disposicions mínimes de seguretat i salut, tots aquests serien temes que hagués agradat d'allò. Però n'hi ha un altre de prioritari, un altre de prioritari, que sense la col·laboració de fabricants, usuaris, tècnics de seguretat, i com més siguem millor, i per descomptat l'administració, no avançarem. El diré una miqueta més endavant. Sí? Situació actual. Situació actual. Mira, anem una mica enrere. L'1 de l'1 del 95 teníem, entre cometes, dos problemes. Màquines totes eren fabricades anteriors i si fóssim perfectes, i la perfecció en aquest món no existeix, i això és normal, doncs, guaita, hi havia dos problemes. Un, les que no estaven subjectes al decret de màquines, i a partir de l'1 del 95, que ja hi havia hagut temps perquè els fabricants s'anessin posant les piles, etc. Sobre el paper hauríem d'entendre que a partir de l'1 del 95 tots haurien de portar al mercat GTE, i ara nosaltres la feina dels tècnics en prevenció de riscos laborals i d'allò seria tot bastant més. Quina és la? 10 del 6, estem a 10, sí? 10 del 6 del 2010, fabricades abans de l'1 del 95. Hi ha una realitat constatada, que hi ha una bossa, no tinc dades estadístiques, he intentat buscar-ne, però del nivell d'incompliment que hi ha, no ho sé, no ho desconec. Uns diran molts, els altres diran poc, no ho sé, sincerament, però hi ha, petit o gros, hi ha. Fabricades abans de l'1, que encara no existeixen, aquí tenim un avantatge que juga a favor nostre, cada vegada se'ls costa més la jubilació, sí? Però bé, hi són, i estan fora de la llei, sí? Fabricades després de l'1 del 95, que porten marcatge CE i declaració de conformitat, i si està ben fet, amb aquestes anem bé, quan fem l'avaluació de riscos, i ens, que tots sabeu que les avaluacions de riscos es fan per llocs de treball, la majoria que trobes un equip de treball, una màquina, el primer que te fas, està adequada o no està adequada, compleix o no compleix, i si no compleix, una altra avaluació de riscos i ja l'hem liat, sí? Bé, per tant, ens trobem que si això ho haguéssim fet perfecte no hauria de dir res més. Aquí hi ha una altra problemàtica que hem de posar sobre la taula, fabricades després de l'1 del 95 i no compleixen requisits essencials de seguretat. I aquí hi ha dos vessants perfectament diferenciades. Una és que porten un marcatge CE i una declaració de conformitat, i si és així, que és molt legítim de que un fabricant faci una màquina que cregui que compleix requisits essencials de seguretat i se li escapa alguna cosa, en aquest cas, i només en aquest cas, podem utilitzar la clàusula de salvaguarda, que dit sigui de passada, crec que no funciona, o mal funciona, o funciona molt poc, camí per al qual els estats membres tenen l'obligació de que els fabricants de màquines compleixin normes de seguretat. I aleshores s'ha de posar en comunicació amb el fabricant, però amb el fabricant, no amb l'usuari, se li dona un temps i ha de dir si realment compleix o no compleix. Sí? Hi ha una situació, una altra situació. Quina és? Que no porten marcatge CE ni declaració de conformitat, o el porten mal posat, o simplement és el marcatge CE. Aquí hi ha una varietat com per xocar i pa. És ampla la varietat que hi ha. D'acord? Per tant, abans teníem dos problemes, ara tenim quatre. Aquí queda tot resumit. Usuari de màquines, 1215, sobre equips de treball comprades abans de l'1 del 95, avaluació de riscos. Avaluació de riscos. 1215, la guia tècnica, si voleu, sempre mitjant mesures que poden ser de tipus humà o de tipus tècnics. Les de tipus tècnic jo sempre recomano, perquè no pot ser d'altra manera, perquè els tècnics de seguretat tenim les nostres limitacions, que ens hem de posar sempre en contacte, a ser possible, amb el fabricant d'aquella màquina. Que això no és tan fàcil, perquè la gran majoria han desaparegut. Hem d'anar tirant. El millor d'aquella mateixa empresa n'ha sortit algun que el fa, hem d'anar tirant. I ara hi ha un mercat realment important, d'empreses que es dediquen a adequar màquines al 1215. Què és bo? Què és bo? Què és bo? I crec, i jo des d'aquí, i des de l'administració, reivindico que hi hagi més empreses que s'hi dediquin, que d'allò, que es fan moltes coses mal fetes. Bueno, tu, també se'n fan moltes de ben fetes. Vale? I al final, allò que funciona s'acaba imposant. Però per fer coses ben fetes n'hem de fer de mal fetes. Bé, i això és l'altre gran tema. L'altre gran tema, les mesures humanes. La formació i la informació. És molt dur avui per un empresari que la responsabilitat total i absoluta de la seguretat dels seus treballadors és sempre d'ell. Però li hem de traslladar la responsabilitat a cada treballador. Utilitzant què? Aquestes eines. La formació i la informació. Per fer la formació i la informació, peça fonamental, el manual d'instruccions de la màquina. El manual d'instruccions de la màquina. Quin problema ens trobem amb les fabricades abans de l'1 del 95? Que no hi ha el manual d'instruccions, que no sé què, que d'allò, 3.000 històries, i a més, és difícil que un tècnic de seguretat, que una empresa que es dediqui a adequar, una empresa, sigui la que sigui, que no ha fabricat aquella màquina, pugui elaborar o redactar un manual d'instruccions com redacta un fabricant que fa un expedient tècnic, que sap tot el que ha posat, les característiques dels motors, dels finals de carreres, dels PLCs, etc, etc. En aquest cas, agafem i ens inventem, entre cometes, algo que no legalment no existeix, és unes instruccions d'utilització o manteniment. Qui els pot redactar? La persona que més coneix aquella empresa. Aquella empresa, aquella màquina. Que pot ser de l'empresa, o de manteniment, o aquella empresa de fora, o el millor operari ajudat amb el tècnic de seguretat. Sí? Bé, i aquesta seria la situació que he pintat en blau de les màquines antigues, que és, diguem, una solució menys dolenta de totes les que es podien adoptar, donat que el que no podien fer era agafar i llançar totes les màquines. L'ideal que hi ha sigut llançar totes les màquines, totes no, això no es va poder fer. Bé, i ara aquí ens trobem tres situacions que són les següents. Les comprades a partir de l'1 del 95, aquesta que he pintat en verd, que també n'hi ha, i moltes, i és una bossa realment important, m'agradaria que fos total, que és les que porten al mercat GC, que tenen una declaració de conformitat, que tenen un manual d'instruccions, i que compleixen requisits essencials de seguretat. Que en aquest cas, aquesta màquina també s'hi ha d'aplicar el 1215, perquè lògicament la màquina està molt bé, però cuidado, l'ha de fer servir unes persones, en uns llocs, amb unes condicions de treball, i que en allà sí que procedeix, i allà sí que pots fer l'avaluació de riscos, perquè estàs utilitzant una màquina en un ambient, però aquella màquina està bé, perquè estàs utilitzant una màquina, i si ja que la màquina no està bé, malament, sí? Bé, i ara anem a la zona feixuga. Les fabricades, després de l'1 del 95, que no compleixen requisits essencials de seguretat. Què em deixes?
No, és molt interessant.
Doncs bé, n'he pintat una, diguem, voldria ser un taronja pàl·lid, és emmarcatge CE i declaració de conformitat. Que els fabricants tontos no són. I difícilment un fabricant que sàpiga que la màquina no compleix requisits essencials de seguretat li posi el marcatge CE i la declaració de conformitat, perquè és d'una irresponsabilitat supina. Vale? D'acord? Però bé, pot ser-hi. En aquest cas, jo a la mesura que em trobo amb una empresa que veig que té un marcatge CE i una declaració de conformitat, agafo-t'hi i li dic, posa't en contacte amb el fabricant, i digue-li, oita, m'han dit que hi falta no sé què, i que s'expliqui que no sé què, d'acord? Que aquesta seria una bona solució, i en aquest cas, diguem, hi ha solució. Hi ha solució o no? Perquè a vegades ha desaparegut el fabricant, vés a saber, 3.000 històries, que també passa. Anem a l'altre tema, i aquí ve el gran tema, de que jo sobretot ho voldria dir a tècnics de seguretat i empreses usuàries. Els gols que ens han colat fins ara, ens els han colat i tu, ens els han colat. Perquè és un tema difícil de solucionar. A partir d'ara, sobretot, ni una màquina més, ni una màquina més, sense marcatge GT i declaració de conformitat. I això qualsevol tècnic, qualsevol persona, és capaç de mirar-ho, comprovar-ho i tal. També seria bo, i depèn de la màquina que estiguem comprant, que hi participés un tècnic de seguretat, que agafés, que donés el seu parer de dir, goita, el nivell de seguretat dels requisits essencials de seguretat. I seria bo crear la dinàmica de que els fabricants utilitzessin tots els temes de seguretat com a argument de venda. Que el tema de la seguretat no és per tocar els nassos al treballador. I si realment és així, és perquè s'ha fet mal fet. Vull una bona màquina, és aquella que fa bé la feina i compleix requisits essencials de seguretat. I cap aquí hem d'anar. Sí? Bé, aquesta és la situació, i aquí des de l'administració ens trobem una situació realment complicada, que segurament alguna cosa haurem de fer en aquest punt, diguem, aquest punt vermell. Perquè aquí, és clar, jo agafo i els dic, contacteu amb el fabricant, digueu-li que us posin el marcatge CE i la declaració de conformitat. I això és complicat. Això és complicat, perquè darrere d'aquella màquina hi ha un expedient tècnic. El té, no el té. L'ha fabricat bé, no l'ha fabricat bé. Els components de seguretat que hi han instal·lats són de seguretat o convencionals? Requereix un canvi realment important i poder... És tot un tema complicat. Tema complicat. Alguns fàcils de resoldre. O sigui, jo poder m'estic anant en l'estrenc, que és complicat. Sí? Bé, avanço. L'objectiu que deia abans, hosti, ni una màquina més sense marcatge CE i declaració de conformitat, que crec que això ja... O sigui, ara, els fabricants que aleguen ignorància, jo no m'ho crec, ara en aquestes altures tots els fabricants, els que fabriquen màquines, sap que existeix això i que hi ha uns decrets de màquina i tal, i els que les compren també saben que... I aquesta obligació és doble. O sigui, ara en aquests moments comprar una màquina sense marcatge CE i declaració de conformitat està fora de la llei? El que la ven, el fabricant, o el comercial, o importador, i el que la compra, d'acord? I un accident hi pot ser una màquina estan bé o no estan bé, però cregueu-me, i nosaltres quan fem les investigacions d'accidents, el primer que demanes davant d'una màquina és data de fabricació, primer pas. Si és a partir de l'1/1/95, marcatge CE, declaració de conformitat, manual d'instruccions. Si hi ha marcatge CE, anem bé. Si hi ha declaració de conformitat, anem bé. Si té manual d'instruccions, anem bé. I si hem de veure què ha fallat a la màquina? Ha fallat algun dispositiu de seguretat? Ha fallat no sé què? O se n'ha fet un mal ús? I aquí ve el gran tema. Aquí ve el gran tema. Si realment ha fallat la màquina, un dispositiu de seguretat, i ho pots demostrar, diguem-ho tot, que tampoc és tan fàcil, estic fent teoria pura i dura, l'usuari, no l'administració, l'usuari pot demanar responsabilitats al fabricant. I des de l'administració tot això són atenuants. Si se n'ha fet un mal ús, evidentment l'usuari s'ha de tragar les responsabilitats. Bé, com que imagino jo que el temps està... D'allò, voldria acabar donant una espècie de missatges, per dir-ho d'alguna manera. Sí? Qui són els protagonistes de l'educació de màquines el 1215? Pues els usuaris. Els usuaris, i quan dit usuaris, empreses, usuàries i treballadors. Els tècnics de seguretat, que crec que hi tenim un paper enormement important aquí. Ser interlocutors entre els fabricants i les empreses que els compren. Els fabricants, enormement important, en la cadena, en la fase de disseny. Si la dissenyem malament, el que ve darrere grinyola, i tu invents, sí? I això ens ho hem de plantejar, seriosament entre tots. Des de l'administració, ho vas dient, fem jornades, no sé què, tal, però tenim les nostres limitacions. Però aquí hi ha una forta implicació dels fabricants. I vull fer un comentari. Parlo-te amb fabricants, perquè agafo el telèfon i truco. Vale? Sí. Escolta, com és que aquella màquina que d'allò és que d'aigua? És que si la faig bé no la venc. Vale? D'acord? Un exemple concret. Portes. D'acord amb el decret de màquines, i ara si hi ha algun dubte que se'l tregui aquest dubte, totes les portes que tenen una font d'energia diferent a la humana, pneumàtica, elèctrica, hidràulica, la que sigui, si està fabricada a partir de l'1 del 95, ha de portar el marcatge C. Ha d'haver unes instruccions d'utilització, tot lo simples que vulgueu, i de manteniment, tot lo simples que vulgueu. Hi ha d'haver una declaració de conformitat. I algunes porten accidents. Jo truco del fabricant. Diu que si poso tot el que d'allò en si, resulta que no en venc una. I tal com està el mercat i d'allò. I vam una miqueta més lluny, que això ja hi estem acostumats. L'administració no passa res, i és bo. Agafa i diu, que hauríeu de ser l'administració, que hauríeu de controlar, que d'allò, que tal i qual. I no li falta raó. I no li falta raó. Doncs vaig agafar i vaig dir, hòstia, per què no organitzem una jornada de màquines i posem el tema de les portes? Encantat de la vida, encantat de la vida. L'11, el novembre passat, la vàrem fer, aquí a Girona. No va venir directament el fabricant de portes. Va venir els de l'Associació Empresarial de Portes de Madrid. Que ells, a més, si a vegades donem la impressió de que diuen, no, és que a Girona, que estem així una mica perduts, com caiguent del mapa, fem les coses malament, i que a Barcelona, no sé què, ho fan tot molt bé. No, no, allà tampoc. O sigui, el tema de les portes grinyola com aquí. Cregueu-me, cregueu-me. Doncs pues bé, vàrem fer les jornades, vas posar, no sé què, tot molt bé. No em vull creure que sigui arrel de la jornada, ni molt menys. Alguna que altra porta es comença a veure, no, ja abans. Però d'això a que es normalitzi tot, de que totes les portes... I escolta, cuidado, i encara ara és una realitat constatada, perquè de fabricants de portes n'hi ha molts, de grans i de petits, però moltíssims. Pues encara, que això ens ho hem de treure del cap, encara la seguretat, li posa el client. Diu, no, nosaltres la fabriquem el que vol el client. Vale? Quan ara en aquests moments, i això ho hem de tenir molt clar, qui sigui que fabriqui una màquina, no és una opció personal del client, sinó que és una obligació que té ell com a fabricant de fabricar la màquina, la porta o el que sigui, junt amb requisits essencials de seguretat. D'acord? I això, si haguéssim trobat una, no sé on, dius, bueno, però és que en trobes una, dos, tres, de si resulta que és tot el polígam, doncs és el del costat també, el de més enllà, i si es diu, alguna cosa està fallant. Bé, i això ho podríem extrapolar amb moltes altres. De si, bé, i jo, almenys tinc un sentiment des de l'administració, d'una certa impotència, perquè què agafo? En aquell que vaig a veure el matxaco fins a dalt i els altres, bé, de si, jo crec que aquí... A veure, si surt alguna iniciativa, Núria, des de la universitat, des de no sé què, tal, de fer coses i d'anar avançant, sobretot en temes, que en diré d'altres, que en diré altres. I amb això voldria agafar i donar uns missatges molt clars, que crec que seria molt importants que es tinguessin en compte, o no. Aquests missatges clars. Usuaris, cal comprar les màquines a efectes funcionals i de seguretat? I si cal la intervenció del tècnic de seguretat, perfecte. Sí? Per complir amb la llei i ser més competitius. Per complir amb la llei i ser més competitius. Perquè no comprar una màquina que compleixi requisits essencials de seguretat vol dir que mentre la utilitzem, durant tota la seva vida laboral, algun dia ens passarà la factura. O no, si tens molta sort. Això és com la loteria, sí? I allò que ens vàrem estalviar en el moment de la compra... I això és una realitat constatada, quan anem a fer un accident, hòstia, hagués sigut, no sé què, tot és barat després, Val? Sí. Serveis de prevenció, els tècnics de seguretat hem de ser interlocutors vàlids entre la gent que compra una màquina i el fabricant. I a part de mirar el marcatge CE i la declaració de conformitat, Els hem de dir que ens expliqui, hòstia, tu, tio, me la cobres més cara, doncs explica'm què hi ets posat, no sé què, que d'allò. I possiblement, o no, depèn del venedor que trobis, agafarà i dirà, no, guaita, és que aquí el PLC és de seguretat, i aquí el final de carrera és de seguretat, i d'allò, si mira la competència, no sé què, va, que doni arguments. Perquè això, la seguretat, no és una cosa virtual, és algo que està en la màquina. Hi ha algú que es pot... I aquest és el gran tema, fabricants de màquines, hem de mandar les màquines efectes funcionals, com hem fet sempre, però sobretot efectes de seguretat, i aquí podríem entrar en el gran tema, que és els venedors, que hi tenen una funció enormement important. Hi ha venedors de màquines i venedors. I, els, i avui els, venedors, els bons venedors, tots sabem que són els que surten amb la comanda sota el braç. I si el cel, la màquina més segura, o la porta més segura, et fa... que no t'emportis la comanda, ja l'hem liat, sí o no? Bé, però crec que sobretot els tècnics de seguretat hem d'agafar i de fer alguna cosa fins i tot als venedors. Senyors venedors, heu de vendre efectes funcionals però també efectes de seguretat. Que ja sé que és de mal vendre, perquè sovint el destinatari de, el que compra aquella màquina agafa i quan li diu que val més per temes de seguretat se'l mira malament, agafa i diu i l'altre què fa? No, no, goita, tranquil, si vols treure les proteccions, treu-los, que si et fan nosa, no sé què, que d'allò. I a sobre, els atrec a sobre d'allò, doncs me'n compro l'altre que hi ha. Sí? Sí? Bé, però són temes que són en el carrer quan parles amb la gent i tal, i que jo crec que hem de fer alguna cosa per desencallar-ho. Fabricants, importadors, aquests han de donar a conèixer els seus productes, efectes funcionals i efectes de seguretat. Efectes funcionals i efectes de seguretat. I el que porta Mercat GC i la declaració de conformitat, a part de que sigui, un, ha de ser un argument de venda, i això, a darrere d'això, hi ha una sèrie de requisits essencials de seguretat i una sèrie de valors, i realment, sí? Bé. Hi ha una proposta, des de, va néixer, des del centre de seguretat de Llos, de Girona, el que va dir fa temps, que... El que passa és que ara també estem, o sigui, aquestes propostes que es fan, diguem, a vegades tenim una mica la intuïció de que estan en una pila i depèn de l'època, a vegades arriben a tocar el sostre, però de ser ropes, i d'allò, i ara em dono la impressió que tornar, no ho sé, no ho sé. Però bé, hi ha una proposta que és tan senzilla com que la, quan els tècnics del centre de seguretat i salut, quan fem les visites i tal, doncs quan detectem alguna deficiència, a part d'enviar-lo a la inspecció de treball, doncs enviem al fabricant, a l'usuari, i a indústria, i a indústria, vale? I a partir d'aquí, tu, quan tens un paper sobre la d'allò i tal, no amb ànim d'allò, no amb ànim de sancionador, en absolut, d'informació, i a partir d'aquí tu estem a la vinya del senyor i tothom faci el que vulgui. És una proposta. Dos minuts més. Sí. Millores que porta la directiva màquines. Ostres, a poc que millorem tot aquest tema, major eficàcia preventiva. Crec que tothom hi hem d'estar. Un altre tema enormement important és la convergència entre el que legalment està establert i el que tècnicament és viable. Els fabricants sabeu perfectament bé que us feu una lectura del decret de màquina si no t'exigeix res que no puguis fer. Agafa i d'alguna manera, escolta, pensa d'allò, investiga, no sé què, tal, 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 i assoleix el màxim que puguis, vale? D'acord? I et suport, tens un suport molt important, que són les normes harmonitzades, que si no et vols trencar el tarro, agafes, els acompleixes, si n'hi ha, que les de tipus C us van molt bé, perquè seguint la norma, segueixes la norma, i, tens que, i ja està, i el seguir la norma dona presumpció de compliment amb els requisits essencials de seguretat. Que dit sigui de pas, aquestes normes no són d'obligat compliment i té una raó, jo crec, molt bona, perquè sovint hi ha fabricants que van per davant de les... en desenvolupo, tecnologia, van per davant de les normes. Llavors, pot haver-hi algun fabricant que digui, mira, a mi aquesta norma em sembla molt bé i m'agrada molt, però jo tinc una tecnologia, un sistema, que assoleixo un nivell de seguretat igual o superior i està en el seu dret de passar sana i soberanament de la norma i aplicar la seva tecnologia. I això jo crec que va bé per no posar fre en el desenvolupament de la tecnologia. Sí? les responsabilitats en cas d'accident queden compartides, enormement important, és propi d'un país tercer mundista que un senyor que fabrica, per dir alguna cosa, botifarres, tingui un accident amb una màquina que no sap de què va, ni coneix, ni té per què conèixer, perquè ell de lo que entén és de botifarres, i que des de l'administració la cribillem des de dalt a baix. Val? I això està passant amb totes, absolutament totes, les màquines que no porten marcatge CE i declaració de conformitat, i amb les que em porten ha d'iniciar l'usuari una carrera que ve. Sí? Però és un punt important que hi hem d'anar avançant. És un punt important que hi hem d'anar avançant, que té una lògica aplastant. No pot ser que un fabricant fabriqui que ha dit en ample. I jo crec que, i això ho han d'assumir, i ho assumeixen els fabricants. Sí? Bé, després hi ha un altre tema. Directament, el decret de màquines, no hi ha lloc que et digui que has de tenir ni enginyers, ni tècnics de seguretat, ni t'exigeix res. Rectifiqueu-me si no és així. Però els fabricants de màquines, el que sí li exigeix el decret és que la màquina la faci bé, que compleixi requisits essencials de seguretat i que al final ell mateix, llevat les de l'annex 4, se'n responsabilitzi. Com? Amb el marcatge CE i la declaració de conformitat. Sí? D'acord? Bé, i al final, que també hi ha una llegenda, jo gairebé diria, no sé, una llegenda urbana o no sé què, de que agafen i que ja, que també estan al seu dret, els fabricants de màquines, hi ha molts que venen, no, aquesta màquina és impossible que t'hi facis mal, la pot fer servir no sé què, i això és fals. Això és fals, perquè la tècnica també té el sostre. Per tant, una màquina que té un marcatge CE, una declaració de conformitat, l'única cosa que t'està dient el fabricant és que aquella màquina compleix normes de seguretat. Quines? Totes les que li són d'aplicació. I que se li utilitzes d'acord amb el manual d'instruccions que ell obligatòriament t'ha de facilitar amb la màquina, assoliràs aquest elevat nivell de seguretat que, en fi, que fins i tot aquí s'ha parlat socialment acceptable dins de la comunitat europea. Estem d'acord? Per tant, això implica una necessitat d'informació i formació. O sigui, comprem una màquina, primer l'hem de comprar bé, segon, hem d'informar i formar en els treballadors. Bé. I si és aquí també hi vull introduir un altre gran element, que és els manuals d'instruccions. Que en general, els manuals d'instruccions no s'utilitzen. I és una eina més de la màquina. Jo, bé, estic en condicions d'afirmar que vull una màquina en si no és res. Una màquina en si no és res. Màquina més instruccions d'utilització. Per tant, si tenim la màquina bé i la utilitzem d'acord amb les instruccions d'utilització, la probabilitat de que hi hagi un accident és molt baixa. I la gent que ens movem en seguretat hem de tenir molt clar que la seguretat absoluta no existeix. A la feina cap risc està molt bé com a eslògan, però la seguretat absoluta, la gent que ens movem en temes de seguretat, hem de tenir molt clar que no existeix. I dit això, voldria agafar i introduir un tema que per mi és molt important, és la qualitat dels manuals d'instruccions. La qualitat dels manuals d'instruccions, que hi ha moltes empreses, fabricants de màquines, que s'ho comencen a plantejar d'una manera molt seriosa. El que passa és que, clar, si gastes els diners o no sé què, fent un manual que serveixi el destinatari, els treballadors, i te'l llença, no estic. Després dius, no, invertim en un altre. Per tant, un altre tema que hem de millorar és amb la qualitat dels manuals d'instruccions. En general, jo el que sí podria dir és que els manuals d'instruccions en general tenen bastant que desitjar. Estic parlant en general. Amb un mateix manual d'instruccions que et vinguin en 10 idiomes, està molt bé, però tela. I que et vingui amb una lletra que no hi ha aquí d'allò, tal. I estic parlant de màquines molt portàtils. I hem de treure la costum aquesta de comprem una màquina portàtil, a vegades llançar la caixa amb el manual d'instruccions a dins i tot. I també és cert que una persona que utilitza, no sé, qualsevol portàtil, agafar i dir-li que es miri el manual d'instruccions, es posa a riure. Que també està amb el seu dret. Que també està amb el seu dret. Perquè una persona que porta 30 anys utilitzant radials, de bones a primeres, agafar i que es llegeixi el manual d'instruccions, o que li apareixi un il·lustrat i li digui com ha d'utilitzar la màquina, és dur. Aquí ja ve l'habilitat dels tècnics de seguretat, que hi ha molts operaris que els necessita a la seva banda. Per això el gran tema de la formació d'utilització de màquines, no n'hi ha prou de la màquina, sinó el destinatari d'aquesta formació. Aquests no els hi hem d'explicar com l'han de fer servir. Segurament ells saben molt bé què és el que fan malament. Que a vegades li diuen a l'aprenent, jo ho faig així, tu no. Però el primer que aprèn, i això no ens enganyem. Per tant, estem en un tema que té una riquesa extraordinària, una vessant tècnica enormement important, una vessant humana bastant més important. Bé, i amb això sí que acabo. Mancances generals detectades. Moltes molt fàcilment solucionables. Màquines portàtils. Màquines combinades, que aquí ha sortit el tema. Hem de tenir clar una línia de fabricació, sigui d'aigua, de fer el que sigui, de fabricar formatges o de fabricar... Si és una línia, hi ha d'haver un fabricant que s'ha de responsabilitzar del conjunt. Si tota la línia és nova, encara és solucionable, o no. Si pel mig hi tenim antigues, ens intervé el 1215 i es complica. Vale? Però és un tema que bé, és tot un tema, simplement les poso. Instal·lacions de selecció, captació de pols, gasos, combustibles, i no parlem de que se'ns hi intervingui ara, si estem parlant d'un pols que no és combustible, és una història, si és combustible és una altra, tenim el tema de làtex, que aquí hi ha per xocar i va. Els camions grua, cistella, braços articulats, plata, tot un altre gran tema, les portes, trampilles, comportes, motoritzades, tot un altre gran tema, plantes depuradores de compostatge, grans temes, camions de recollida, etc, 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 i podríem dir així. Possiblement, bé, voldria acabar dient de que hem millorat molt, però d'això que hàgim fet sostre, crec que encara tenim un llarg recorregut. Bé, per la meva part no queda res més que donar-vos les gràcies.
Moltes gràcies.